Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la Si aquest carrer fos meu, de l'escriptora alemanya Stephanie Kremser. En l'apartat de no ficció, el llibre La biblioteca en llames, de l'escriptora i periodista nord-americana Susan Orlean.
En la secció de literatura juvenil, us proposem la lectura de la segona part d'una novel·la que va tenir molt bona acollida, Wolfgang, el secret del pare, de Laia Aguilar. Per a públic infantil, aquest mes de juny us presentem el llibre Migrants, de Issa Watanabe.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema, i en el programa d'avui us volem recomanar la minissèrie Big Little Lies, creada i escrita per David E. Kelley i dirigida per Jean-Marc Vallée.
En la secció dedicada a la música, aquest mes de juny us parlarem dels protagonistes del panorama musical de Ponent.
En la secció de l'entrevista, avui parlarem amb l'escriptor i periodista Rafael Nadal.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori sobre el funcionament de la biblioteca a partir d'aquest mes de juny.
Va de llibres.
Aquest mes de juny us volem recomanar la novel·la Si aquest carrer fos meu, de l'escriptora alemanya nascuda a Düsseldorf l'any 1967, Stephanie Kremser. Escrita amb tendresa i una gran vivacitat, Si aquest carrer fos meu és una passejada per les 22 adreces on l'autora ha viscut fins avui. Així, Stephanie Kremser s'endinsa en la narració autobiogràfica per traçar la memòria de les arribades i els comiats que ha experimentat al llarg dels anys en 5 països diferents, entre les Amèriques i Europa. A través de la seva mirada, curiosa, esmolada i alhora introspectiva, aquest llibre de les adreces també dibuixa el mosaic d'una experiència multimigratòria, cosmopolita i, tanmateix, plena de contradiccions socials, polítiques, culturals i biogràfiques, i convida el lector a reflexionar sobre la qüestió de qui es pot ser quan no s'és d'un lloc concret i definit. Tot sorgeix d'un fet que sembla de ficció: l'arribada d'una postal del passat que hauria d'haver arribat 25 anys abans a un lloc diferent. L'arribada a Barcelona d'una postal que hauria d'haver arribat fa 25 anys a un pis d'estudiants d'Alemanya va desencadenar que entengués que totes les adreces que havia tingut fins llavors tenien un sentit, assegura Kremser. Aquesta postal perduda en el temps i l'espai demanava que algú expliqués el meu recorregut biogràfic. Amb Vivian Gornick, mestra del gènere del memoir, com a referent, l'escriptora reflexiona sobre el concepte d'espai a la recerca de la pròpia identitat. Si aquest carrer fos meu, de Stephanie Kremser, ha estat editat a la col·lecció Mirmanda d'edicions de 1984 i el podeu comprar per 18,50 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui, us volem recomanar el llibre La biblioteca en llames, de l'escriptora i periodista nord-americana, nascuda a Ohio l'any 1955, Susan Orlean. La història de qualsevol incendi és la història d'un oblit. Per això, gairebé ningú recorda el que va passar el 29 d'abril de 1986. Aquell dia, la Biblioteca Pública de Los Angeles es va cremar. 400.000 llibres es van convertir en cendra i gairebé 700.000 van quedar terriblement danyats. Les prestatgeries, les taules i els fitxers van cremar durant 7 hores seguides. Però cap diari es va esplaiar en la notícia, perquè a l'altre costat de món, entre densos boscos de la Unió Soviètica, va ocórrer el pitjor accident nuclear de la història, Txernòbil. Qui voldria cremar una biblioteca? I per què? Susan Orland es fa aquestes dues preguntes i per aquest motiu segueix la investigació policial arran del descobriment que es tractava d'un incendi provocat i descriu el perfil psicològic del principal sospitós. Però l'autora va molt més enllà. Descriu el funcionament intern d'una biblioteca, repassa tota la història de la Biblioteca de Los Angeles i tampoc s'oblida de la pulsió de l'home per cremar llibres i destruir biblioteques. Però per sobre de tot, la Biblioteca en Llames és un homenatge a la lectura. La Biblioteca en Llames, de Susan Orland, ha estat editat per Temes d'Hoy i el podeu comprar per 20 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de llibres i aquest mes de juny us volem parlar de la segona part d'una novel·la juvenil molt recomanada, Wolfgang, el secret del pare, de Laia Aguilar. Per què em vau amagar entre tots que els pares eren... Em costa pronunciar la paraula... extoxicòmans? Mirada esgarrifada de l'àvia, plega mitjons amb parsimònia. Hi ha coses que s'han de saber al seu temps, reietó. I quan és el seu temps, àvia? Quan estiguis preparat per entendre-ho. El pare és un home perillós, àvia? En aquest segon llibre, Wolfgang, el secret del pare, el protagonista ja té 13 anys i fa temps que viu amb el pare. Tot sembla anar bé fins que un dia a casa comencen a passar coses estranyes que li indiquen que hi ha algú altre a la vida del pare, una dona. L'àvia es mostra recelosa excepte el pare. Tots aquests avisos que rep en Wolfgang fan que comenci a interessar-se pel passat del seu pare. Wolfgang, el secret del pare, està editat per Columna i el podeu comprar per 14,90 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes de juny és el llibre Migrants, d'Issa Watanabe. L'Organització Internacional de la Migració estima que al món hi ha 258 milions d'immigrants, dada que representa quasi un 4% del total de la humanitat. El nombre de persones que fugen de la guerra, la persecució i els conflictes va superar els 70 milions el 2018, segons l'últim informe de l'Agència de l'ONU pels Refugiats. Aquest llibre-àlbum sense paraules narra, amb imatges d'extraordinària força, el viatge d'un grup d'animals que deixen enrere un bosc nocturn mancat de fulles. És la història d'una gran i única migració, un viatge en què se sacrifiquen coses, es deixen enrere éssers estimats i s'han de passar fronteres. Les il·lustracions d'Issa Watanabe narren una situació real, sense eufemismes, que commou el lector amb un relat construït des del quotidià, escenes de la rutina als camps de refugiats o altres imatges sobre migracions que es difonen habitualment als mitjans de comunicació, per provocar la reflexió i, per què no, promoure l'empatia i la solidaritat. Aquest àlbum silenciós ofereix en la contraportada les úniques paraules que no sap d'obviar quan es tracta de debatre sobre la migració forçada de persones. Fam, tragèdia, tancament de fronteres, crisi humanitària, drets humans... Un llibre necessari per submergir el lector en un periple d'incertesa, on conviuen la mort i l'esperança de veure com en un desert d'obscuritat torna a créixer l'herba. Migrants està editat per Libros del Zorro Rojo i el podeu comprar per 13,90 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
De llibres.
Pel que fa al cinema, en aquesta ocasió, us volem recomanar la minissèrie Big Little Lies, creada i escrita per David E. Kelley, dirigida per Jean-Marc Vallée i estrenada l'any 2017. Jane Chapman es trasllada a viure a Monterrey amb el seu fill Ziggy. Es farà amiga de la Madeleine, una mare amb vida aparentment perfecta, que alhora li presenta la Celeste, formant un grup d'amigues. Però a l'escola on van els seus fills es produeix un incident, quan en Ziggy és acusat d'assetjar la Mabela, filla de la Renata, una de les mares més influents del centre educatiu. Aquest incident sacseja la vida quotidiana de la petita ciutat, fins que es produeix un fet molt més dramàtic, en el decurs d'una festa benèfica organitzada pel col·legi. A partir d'aquest moment, aquest grup de dones adinerades, individualistes i pendents de l'èxit social acabaran fent pinya contra un enemic comú, la violència masclista.
¿Sois nuevos en Monterrey?
Sí, nos mudamos hace un par de semanas.
¿Qué te va a encantar? Quieren demostrar quién es el más rico.
Eres un encanto.
Madeleine tenía problemas de ira.
¿Así es Monterrey?
Era una bola diminuta de rabia.
Y aporreamos a la gente con amabilidad hasta la muerte.
Personas brutalmente competitivas.
¿Perry y Celeste? Me acostaría con ambos.
Que eso suena un tanto retorcido, pero también genial.
La guerra ha empezado.
¿En serio vamos a utilizar la palabra asesinato?
Big Little Lies és una història sobre l'habilitat de fingir. Fingir que portes endins d'unes luxoses mansions no existeixen els problemes. La sèrie s'encarrega de mostrar-nos aquesta fictícia perfecció de les famílies protagonistes, fent-nos partícips dels seus conflictes interns i de les seves pors. Protagonitzada per Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley, Zoe Kravitz i Meryl Streep, qui es va incorporar al repartiment en la segona temporada, Big Little Lies ha estat guanyadora de 4 Globus d'Or i 8 Premis Emmy. La sèrie completa, Big Little Lies, ja està disponible i la podeu agafar en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En la secció dedicada a la música, aquest mes de juny els protagonistes són els grups de Ponent. Tal i com es va fer en l'edició de l'any 2019, la revista En The Rock, en el seu número del mes de maig d'aquest any, encarta el nou recopilatori sobre l'escena lleidatana, Estrats, Sons de Ponent 2, amb una vintena de propostes musicals actuals. I és que des de fa uns mesos ja es parla de l'explosió musical a les terres de Ponent. Mai no hi havia hagut tantes propostes de qualitat i amb tanta difusió. Si en l'edició d'Estrats volum 1 es van presentar fins a 23 propostes, l'allau artístic ha tingut una segona part. Els dos reculls tenen en comú la presència d'una de les bandes del moment, Coerce, portada de l'En The Rock. A més de la portada amb Coerce, aquest número té un marcat accent lleidatà amb el segon volum del disc recopilatori Estrats Sons de Ponent, que inclou 22 cançons, entre les quals 5 temes inèdits i amb la presència al disc dels grups balaguerins Saúc i Rehenes. En l'actualitat, Ponent presenta una gran diversitat de propostes, varietat d'artistes i una gran qualitat de les seves produccions amb una forta emergència juvenil que compagina amb l'experiència de bandes més consolidades. A més, en aquest número de maig, la revista En The Rock sona més a Ponent que mai i omple les pàgines amb altres formacions com un informe del Rigui als Països Catalans on apareixen esmentats la família Torelli, el disc Jamaicat, que mostra la gran influència del Rigui, l'esca o el rocksteady en el nostre país, amb la presència de l'Home Llop en Destramats, la presentació del nou treball de Xavier Baró, en el qual revisa cançons trobadoresques i desvetlla cançons compromeses i arrelades, i entrevistes a diferents artistes de Ponent, on destaca també la presència de la rapera lleidatana Elaine.
Sabana, Sabana, Sabana.
de llibres.
Doncs en el programa d'avui, en la secció de l'entrevista, ens acompanya en Rafael Nadal. És un plaer poder conversar amb un dels escriptors més venuts i llegits en llengua catalana a casa nostra. Hola, Rafael, moltes gràcies per estar al nostre programa i benvingut.
Doncs és un plaer estar aquí amb vosaltres.
Bé, doncs com us deia, en Rafael és un dels escriptors més coneguts a casa nostra, amb títols com Quan en dèiem xampany, Quan érem feliços, La maledicció dels Palmisano, La senyora Stendhal o El fill de l'italià. Avui l'hem convidat a participar al nostre programa doncs perquè en Rafael acaba de publicar dues novetats i a més el passat dijous era a Balaguer a la llibreria L'Argonauta signant aquests llibres, ja que no és possible encara doncs fer presentacions. Com dèiem, en Rafael Nadal acaba de publicar una novel·la per adults, que es diu Mar d'estiu, i un conte infantil, que és El somni d'en Blai. I crec que aquestes dues novetats havien de sortir tot just abans del confinament i que no van poder arribar a les llibreries. És així, Rafael?
Sí, estàvem preparades per sortir a primers de març i just la setmana que sortien va ser la setmana del confinament. I, bueno, vam haver de guardar els llibres al magatzem fins ara i ara els hem pogut distribuir i molt bé, molt contents perquè han arrencat molt bé tots dos. Uh-huh. I per tant molt feliç d'estar-ne parlant i d'estar-lo promocionant perquè hem d'ajudar una mica els editors i els llibreters després d'aquesta patacada d'aquest any sense Sant Jordi d'abril i a veure si els podem ajudar una miqueta.
Sí, t'han dut a terme algun tipus d'iniciativa a través de les xarxes durant aquest confinament per aquesta promoció dels llibres que s'ha vist, doncs, efectivament molt, molt afectada?
Sí, bueno, s'han fet moltes coses, s'ha fet tot això de llibreries obertes, que ha anat molt bé, però bueno, això no compensa el que és un Sant Jordi, no? I per tant jo espero que ara el Sant Jordi de juliol, aquest del 23 de juliol, uh-huh, vagi bé i ajudi una miqueta a compensar, no serà mai com un Sant Jordi d'abril, però bueno, sembla que es faran coses que estaran bé i que ja podrem començar a moure'ns amb una mica més de llibertat i espero que sí que els hi vagi molt bé els llibreters.
Sí, almenys dedicar un dia al llibre, encara que no sigui el del 23 d'abril.
Sí.
Bé, Rafael, doncs explica'ns què ens trobarem, què es trobarà el lector a Mar d'estiu, aquesta darrera novel·la que ha editat Univers.
Sí, bueno, Mar d'estiu és una barreja de memòria personal, de quadern de viatges, de recull de contes, una novel·la curta, perquè hi ha diverses històries. El llibre comença amb un pròleg de l'estiu, recordant els estius d'infantesa i d'adolescència a la fosca. El llibre vol ser un gran homenatge, una crida vital com a homenatge a la manera de viure la vida mediterrània, que existeix, encara que sembli un tòpic. És veritat que tota la Mediterrània hi ha uns trets comuns, tots venim de la cultura del blat, de l'oli, del vi, i això fa que qualsevol de les 12 mil illes i illots que hi ha a la Mediterrània, una persona de Catalunya s'hi senti identificada, s'hi senti com a casa, però a la vegada cada lloc hi trobes una cosa diferent i és un plaer de passejar-hi, no? I el llibre vol ser un recull d'això, comença ja a dir que amb els estius d'infantesa, com una gran finestra oberta a recordar els estius passats i també una finestra oberta al futur, a mirar els estius que encara han de venir, els viatges que hem de fer i els llibres que hem de llegir i els àpats que hem de fer, no? Vull dir, ja dir que és una crida, és un llibre molt, molt de sentits, molt sensorial, és un llibre que està fet de les olors, els colors i els gustos del Mediterrani, té aquesta atmosfera des de la primera pàgina a l'última, i ja dic, després d'aquest pròleg més d'infantesa i d'adolescència, hi ha cinc històries que passen a cinc illes del Mediterrani, que són Stromboli, Hidra, Icària, Port Lligat i Xipre, i bueno, cada una de les històries té un protagonista real, i són històries humanes viscudes, que jo crec que tenen molta emoció i que als lectors els agradaran.
Per tant, és una lectura super recomanable per aquest estiu, justament perquè doncs, potser no podrem viatjar massa físicament, però com que els llibres sempre ens ho permeten, doncs aquest llibre Teu mar d'estiu també ens permetrà fer un tomb pel Mediterrani, oi?
Sí, molta gent m'ha dit que aquests dies l'han llegit amb un punt de nostàlgia, no? Perquè, bueno, com que tenim el mar mig prohibit, doncs bueno, els ha permès viatjar literàriament i recordar i somiar I sí, però ja dic, el llibre en realitat no volia ser nostàlgic, tot i que ara ja ha quedat una mica, per raó de les circumstàncies, però el llibre ja dic és molt vital, és una crida a la vida, està atent a moure's pel Mediterrani amb els sentits oberts, desperts i amb ganes de mirar, tocar, observar i amarar-se de tot el que ens dona aquest mar, que és fantàstic.
De ben segur que gaudirem de la lectura i, com sempre ens passa, també ens vindran ganes de visitar aquells llocs que ens proposes quan sigui possible. Si no m'equivoco, El somni d'en Blai és la teva primera incursió en el món de la literatura infantil i juvenil. Ho dic bé?
Sí.
Doncs d'on sorgeix... Llibre...
Sí, sí, és un llibre fet amb homenatge a la gent que està a la mainada, que té malalties, sobretot els que tenen la fibrosi quística, que és una malaltia minoritària, degenerativa, d'aquestes fotudes, però que està evolucionant molt i he volgut fer donació dels drets d'autor a l'Associació Catalana que lluita contra la fibrosi quística i a un projecte d'investigació de la Vall d'Hebron sobre fibrosi quística infantil. I per tant, és un llibre en aquest sentit solidari. Bueno, és un llibre sobre els diferents, no? Sobre els nens que tenen aquesta o qualsevol altra malaltia, que a vegades doncs, a l'escola els costa adaptar-se, que són una mica esquerps, que els altres els troben antipàtics, fins que acaben descobrint que no són antipàtics, sinó que simplement són solitaris perquè venen de la dificultat de la malaltia, que no els deixa fer una vida normal. I aleshores, com sempre, quan coneixen els diferents, la diferència desapareix i passen a adoptar-lo com un dels seus. I, per tant, en Blai, quan el coneixen, passen a estimar-se la bogeria i fan tot el que poden perquè pugui participar de totes les activitats de l'escola i, sobretot, pugui fer realitat el seu somni, que és el de desfilar amb els gegants i els capgrossos del poble.
Aquesta experiència entenc doncs, que ha estat molt positiva per a tu. L'escriptura o la incursió en el món de la literatura infantil i juvenil ha estat un fet puntual o et planteges continuar també per aquesta línia?
Continuaré perquè és molt gratificant.
Fantàstic.
I m'ha agradat molt. Ara estic acabant una altra cosa d'adults, però quan tingui un moment intentaré tornar a fer una altra cosa perquè tinc alguns projectes. I sí, m'agradaria tornar a escriure llibres infantils. I a més, bueno, amb aquest he col·laborat amb en Valentí Cubianes, que és un dibuixant
gran il·lustrador.
Fantàstic i gran il·lustrador, que ha fet uns dibuixos, sobretot els gegants i els capgrossos, són extraordinaris. I bueno, és molt emocionant treballar a mitges amb un il·lustrador i, per tant, tinc moltes ganes de fer-ho també en el futur altra vegada. I segur que ho faré.
Entenc que tens doncs, projectes també entre mans. Aquest temps de confinament t'ha ajudat en el teu procés creatiu o ha estat un obstacle?
No, ha sigut una mica difícil. A veure, he treballat molt, he llegit molt, he corregit molt. O sigui, he treballat amb la llengua de pàgines que ja tenia escrites. La creació és una mica més difícil perquè estàvem tots molt capficats amb què passava cada dia, si ens en acabaríem sortint o no. I quan estàs tan pendent de l'actualitat costa una mica abstreure't i posar-te en un món imaginat com és el de la novel·la o fins i tot el de la memòria personal, no? Però ara sí, ara ja torno a estar escrivint, creant amb normalitat i per tant estic content de la feina que he fet, que he treballat molt, ja dic, i és molt complementari el que he fet el que ara em toca fer a nivell de creació.
Molt bé, has dit que aquests dies de confinament has estat llegint molt i els escriptors, bé, de fet sempre també sou uns grans lectors, no sé si ara potser t'agafa una mica en fred, però tens alguna novel·la d'aquestes que consideris imprescindible i que volguessis recomanar als nostres oients?
Sí, home, i tant. Mira, jo he rellegit molt, he rellegit Rosoreda, he rellegit Jesús Moncada, he rellegit Pla... però també he llegit novetats, he llegit El Boulder, d'Eva Baltasar, que és un llibre magnífic, és un llibre dur, contundent, però que es llegeix molt i molt bé, amb una llengua riquíssima, i aquest llibre tan imaginatiu, que és el Canto jo i la muntanya balla, de la Irene Solà, que també és un llibre molt, 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 a mi m'ha agradat molt i molt, no? Però he llegit més, he llegit el Jordi Nopca, he llegit la Mar Bosch.
Carai!
Hi ha moltes coses que m'han agradat molt. i que recomano molt vivament, sí.
Doncs ens anotem també aquestes recomanacions teves. I ja per acabar, doncs una mica com veus tu la situació actual, si el món de la cultura després d'aquesta pandèmia haurà de replantejar-se les coses, es veurà greument afectada, com tu creus que el món de la literatura s'ha hagut reaccionar, no sé, en fi, una mica la teva opinió al respecte.
Dependrà una mica de si dura molt més això o si ara, com sembla, es va aclarint una mica, no? Si s'aclarís, jo crec que podrem aguantar el cop. Si no, realment les editorials petites, les llibreries ho estan passant molt malament. Però la gent, els lectors han reaccionat molt bé. La gent està anant a les llibreries aquests dies i està ajudant. I jo crec que aquest Sant Jordi d'estiu, el 23 de juliol, si les administracions ajuden una mica a posar el llibre al centre i ho convertim en una gran festa del retrobament al carrer, a l'aire lliure, com que ja farà molta calor, potser s'haurà de fer cas d'alguns que estan proposant de fer coses més aviat nocturnes, no? Una mica la nit de les llibreries, és a dir, que el dia aquest i potser algun altre dia es pugui obrir fins a mitjanit o fins a la una o les dues de la matinada. És igual, hi ha moltes iniciatives, la que sigui, jo crec que la gent en té moltes ganes i que la gent respondrà, i per tant jo espero que sí, que això pugui ajudar. No serà mai el Sant Jordi, però pugui substituir almenys el 50% del que és un Sant Jordi i pugui ajudar per al cop al sector.
Doncs a veure si entre tots també posem el nostre granet de sorra perquè aquest Sant Jordi de juliol doncs sigui tot un èxit i la gent compri llibres i els llegeixi també, sobretot. Doncs
sí, sí.
Moltes gràcies, Rafael Nadal, per aquesta entrevista i recordar-vos doncs, aquestes dues novetats que acaba de publicar en Rafael Nadal, la novel·la d'adults Mar d'Estiu, i el conte infantil, El somni d'en Blai, que ja les podeu trobar a les llibreries, també estan disponibles a les llibreries de Balaguer, i molt properament també estarà disponible a la nostra biblioteca. Des d'aquí us en recomanem molt i molt la seva lectura i t'agraïm moltíssim, Rafael, haver-nos atès avui al nostre humil programa de Ràdio Balaguer, al Va de Llibres, i molta sort amb aquestes presentacions o signatures i molta sort amb aquestes
dues. I puc avançar que tornaré de la mà de l'Argonauta, tornaré a primers de juliol, segurament el 10, a fer un club amb la gent del Club de Lectura, a veure si ja podem fer una mica de presentació, i si no, simplement tornarem a fer signatura, però tornaré a estar aquí perquè faré tota una jornada que estaré a molts pobles a prop del vostre i tornaré a Balaguer.
Doncs fantàstic, si vens allí ens tornarem a retrobar. Moltes gràcies, Rafael. Igualment.
Moltes gràcies. A reveure.
A reveure, adéu.
Va de llibres.
Abans d'acabar el programa d'aquest mes de juny, us volem fer un recordatori sobre el funcionament actual de la biblioteca. Com ja sabeu, a partir del dilluns dia 1 de juny, la biblioteca va reprendre la seva activitat de cara al públic, amb el servei de préstecs i retorns amb cita prèvia. Us recordem breument com funciona. Si voleu algun document en préstec, ja sigui llibre, DVD, revista o CD, és necessari que truqueu a la biblioteca al telèfon 973 44 34 10 o envieu un correu electrònic a biblioteca@balaguer.cat per fer la sol·licitud del que us interessa. El personal de la biblioteca ho prepararà i es posarà en contacte amb vosaltres per concertar quin dia i hora us va millor venir a recollir la vostra petició. Si el que voleu és retornar els documents que teniu en préstec des d'abans que es decretés l'estat d'alarma, podeu venir a fer el retorn sense necessitat de demanar cita prèvia en l'horari d'atenció que tenim estipulat, dilluns de 5 a 8 del vespre i de dimarts a divendres al matí de 10 a 1 del migdia. I recordeu que si no sabeu què llegir, des de la biblioteca us podem aconsellar i preparar lots per a tots els gustos i totes les edats. Us esperem!
Va de llibres.
I fins aquí el Va de Llibres d'aquest mes de juny. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó. Una peça clàssica del pianista francesc Erik Satie, Gimnopédie número 1.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.